8:08 hem cobert aquesta hora dedicada al derbi de dissabte, no només al derbi, sinó, com han escoltat, doncs una miqueta quines són les reflexions de Joaquín Navarrete, el president també del delegat de l'equip, d'en Santi Cano, una miqueta quines són les perspectives de futur i els bons desitjos, evidentment, de que aquest equip, de que aquest club de Sitges s'aconsegueixi salvar la categoria. En fi, tenim tot un any per endavant per saber com van les coses, Toni, però de moment hi ha el que hi ha. I la realitat és aquesta i no la podem canviar.
No la podem canviar, ni a lo que hi ha.
Si la podrà canviar Javi quan arribi i quan jugui, això és una altra cosa, però...
I si té raó el porter del Vilanova, la de Llano, David, doncs que em deia que ell tenia molta fe en aquest equip i ell està convençut. Fins i tot van parlar una miqueta del seu company, perquè de fet va ser company
del Marsoler.
Sí, sí. I doncs em deia que era un gran jugador, que amb ell doncs és un jugador que pot donar molt al Patis Sitges, tant de bo comenci a arrullar Marsoler i li doni potser el que esperem tots, no? David allà em va dir que ell confiava molt en aquests Sitges, tant de bo, i a veure si entre tots podem confiar en aquest equip, un equip que com hem parlat moltes vegades i com hem parlat aquesta nit, doncs el proper desplaçament té a Reus, però amb el sistema defensiu dels Sitges tot és possible, i per què no el Reus pot patir davant d'aquest equip.
Déu i Déu, bàsquet. Si fossin les 10 i 10 ja no estaríem aquí, està clar. Com a mínim estaríem sopant. Dormint ja, a les 10 i 10, com les gallines? Sí. 8 i 10. Temps per comentar l'actualitat del bàsquet Sitges. I comencem pel resultat de l'equip sènior de Copa Catalunya, que, com dèiem en començar, es va imposar amb el bàsquet de Sant Boi per 8-9-7-8. Senyor Graulosa, bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Molt bé.
Bé?
Això ja funciona.
Això ja, bueno, de moment ja hem equilibrat la balança, que és molt important, 3-3.
3-3. Sí, senyor.
I aquest 89-78 que va arribar, sobretot, gràcies a un bon tercer període. Tinc aquí les estadístiques del maig, i bé, les comento una miqueta. El primer període va ser de 16-18 favorable al Sant Boi, el segon 26-22, el tercer, el que feia referència, 22-10, aquest és el que el Sitges fa a l'estirada, i el quart va ser de nou per al conjunt de Sant Boi, 25-28, però si mirem els anotadors, doncs ens n'adonem que van haver dos jugadors com Edu Piñero, que va anotar 30 punts, i David Rodríguez, que en va fer 19, que són els que, evidentment, en aquest sentit es van sortir. Pel que fa a la resta de jugadors, doncs comentar que Carles García va fer 6 punts, Roman Reynés 7, Jordi Escudé 4, els 19 que comentàvem del David Rodríguez, els 12 del Gerard González, els 8 del Jordi Pérez i el Sergi Ruiz, que va anotar 3, com dèiem, 30 d'Edu Piñero. I de moment, com dèiem, 3-3, el Sitges que es recupera una miqueta a nivell de classificació, Fermí.
Ja està a la meitat de la taula.
Ja està a la meitat, això ja es veu d'un altre color, ja sí. No es veu negre, potser es veu gris.
Gris clar. Sí, senyor.
Comentem la resta de marcadors.
Sí, a veure, Martorell CC 72-61, Safa Claró Centre Catòlic Hospitalet 85-67, Ramon Llull Grup Barna 68-46, el comentat Sitges Sant Boi 89-78, Gavà 76 Cornellà 66, Reus Plom 75 CIC 65, Gamp Vilaseca 103 Artés 98.
Déu-n'hi-do.
I Hospitalet, aquí deu haver pròrroga segur. 103 98,
sí, això fa pinta de pròrroga.
En suma pròrroga. I Hospitalet 59, Albert Disseny 81, el que va guanyar aquí el Sitges l'últim partit, que estàvem ja desesperats per si la cosa no anava. Amb la qual Ramon Llull primer amb 12, el Martorell també amb 12 segon, el Vilaseca 11 i el Sitges està a la part mitja, junt amb l'Albert Disseny Hospitalet, el Sitges, Artés amb 9 punts. La resta ja són equips.
Atenció, perquè el Ramon Llull i el Martorell de moment no han perdut cap partit, es mantenen imbatuts, 6 victòries, cap derrota, i és per això que evidentment encapçalen aquesta classificació. Si no m'erro, Grup Barna és el proper partit que té el Sitges.
A veure, m'ha quedat fora. Grup Barna, sí senyor, perdó. No el tenia aquí, sí.
Molt
Grup
bé,
Barna,
molt bé.
Per tant, un interessant partit.
el grup Barna, que està amb 2-4, per tant, home, no direm que és un partit assequible, això no cometrem l'error de
perquè,
dir-ho.
Perquè és el camp d'ells.
Perquè juguem a pista d'ells, però en fi, seria un...
I va perdre, però contra el Ramon Llull, 68-46.
Sí, sí.
O sigui que Ramon Llull s'està sortint de la taula i... Tots han de jugar, per això.
Tots han de jugar i, com dèiem, Ramon Llull i Martorell, de moment, imbatuts en aquest grup segon de Copa Catalunya. Els Sitges, en aquesta part mitja, de moment, 3 victòries, 3 derrotes. Anem a buscar la resta de marcadors de la jornada, Fermí?
Molt bé. Anem per la resta. El senyor B jugava també aquí contra el Club Bàsquet La Selva i va perdre 73-80. Club Bàsquet La Selva, segon de grup. El Sitges està a la posició 11 amb 8 punts. El Júnior va jugar aquí contra el Jovial La Salle B, i va guanyar aquí, espera, que aquest no m'ha quedat el resultat aquí marcat, el tenia amb l'altre full. El Júnior sí, va ser 68-53, perdó. És que el tenia amb un full no passat i això de dels papers i la informàtica. Doncs això, el Sitges va ser 68-53 contra el Jovià de Salle i per tant doncs està a la part mitja de la classificació amb 7, a la posició 7. I bé, aquesta setmana que ve contra el Navarcles, que és un equip que està també per la part mitjana del club. En quant al següent, que és el... Aquí és el sub-21, va jugar doncs, el partit contra el Pallejà i va perdre 54-69. El següent és el cadet A, que es va ajornar el partit pel dia 1 de novembre.
Compte perquè ens fem un petit parèntesis aquí aquest cap de setmana, la jornada es redueix bastant.
Bastantíssim. 4 partits dels 12 possibles en quant als Sitges.
Uh-huh. És a dir, juguen els grans, diguem-ho sí. Així, i els...
Això són quadres de calendari, i llavors doncs, busquen sempre doncs, que quadrar-ho per Nadal, i juguen la primera fase, els 10 partits, des de que van començar fins a Nadal. Per tant, si hi ha dates lliures o una festa sonada o no sonada, com tots sants, uh-huh. Doncs descansen i així quadren calendari.
La temporada de bàsquet, és a dir, les fases regulars s'acaben relativament aviat.
Al Nadal. Amb els equips aquests de promoció, diguem, que serien del cadet per baix.
Després una altra cosa són play-offs, promocions per pujar o per baixar, etcètera, etcètera. Això ja ens allarguem una miqueta
ja
més.
Final de maig i juny,
sí,
i...
Sí, sí, sí.
Igual que la Lliga CB, com el mateix sistema funciona. Doncs per això, aquest, per exemple, el cadet masculí, doncs aprofita aquest 11-1 de novembre que està lliure per jugar aquest partit ajornat, que contra el bàsquet Samà doncs, no es va jugar l'altre dia. En quant al següent... també algun problema va haver-hi perquè eren els mateixos Sitges B, Samà B i altres Sitges A, Samà A. També es va estar pendent del comitè per alguna incidència que no ens ha passat i que no es va jugar. En quant al cadet C, va jugar aquí contra el Castelldefels C i va guanyar 67-42. El infantil B va jugar aquí també contra el bàsquet Samà B, aquest sí que es va poder jugar, i van quedar 88-35.
Déu-n'hi-do.
El infantil masculí C va ser jugar, l'únic que desplaçava aquesta setmana, va jugar al camp de Sant Joan d'Espí i va perdre 62-37, un cert correctiu. En quant al següent, que és el preinfantil B, el Sitges va guanyar 60-50 al bàsquet Ribes, petit duel comarcal, diguem, tot i que ben, també hi ha altres Samàs i companyia que també són del comarcals. En quant al mini masculí, els partits aquests de les pallisses que comentàvem ja l'altra setmana.
Sí, en aquestes categories
Sitges,
es dona un
126,
resultat...
Ribes, 37.
No sé fins a quin punt això és... Això una miqueta ho debatíem un dia amb el futbol i no sé fins a quin punt això és bo o no. I que es donguin aquestes categories, no? Tan petits, ja aquestes pallisses...
I en la mateixa categoria, l'altre grup, ve la inversa. Sitges, 29, la Mercè, 103.
Sí, sí.
Tres quarts del mateix, però a la inversa.
A la inversa.
Això en quant al sènior masculí... ens han passat a final d'informació i tenim tots els equips del sènior femení i de promoció dels clubs d'estudis Sitgetà Basquetbol, i com que són 5 equips, doncs val la pena també comentar-los.
Molt bé.
Sant Bonaventura, 61, Club Esportiu Sitgetà Basquetbol, 56. El següent, això, perdó, érem cadet femení, nivell C.
Recordem que aquest any no hi ha sènior?
No, el més alt que hi ha és el cadet
és
femení.
És el cadet, molt bé.
El següent és l'infantil femení també, nivell B, juga aquest cap de setmana i va ser... Sant Bonaventura, 52, Club Esportiu Sitgetà Basquetbol A, 46. Uh-huh. El següent, l'infantil també C, que serà el Sant Just, 38, Club Esportiu Sitgetà, 40. Van guanyar el camp del Sant Just. El següent també, el mini femení, el Club Esportiu Ciutat pendent de comitè contra el Toyota Molins. No es van presentar per un problema d'horari i es van, havien canviat el partit en contra de 7:15 a les 9 i el Toyota va dir que no els havien comunicat el canvi d'hora.
Vaja.
Doncs si aquí no hi ha coordinació entre el coordinador, valgui la redundància, i l'entrenador del Toyota, diu, oh, és que a mi no ningú m'ha dit res.
Malament rai.
Parlàvem amb el Rafael Alcázar aquest matí i comentava aquesta incidència. I estaven totes allà preparades per jugar, i no es va jugar per això, perquè van arribar tard, i clar, aquella hora a la pista ja necessitaven per un altre partit.
Sí, 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 això,
tampoc
és, un,
era plan de...
això és un non-stop.
Sí. I bé, i el darrer és el mini femení C, que va jugar doncs, aquí contra el Pallejà, el Club Esportiu Ciutat de Bàsquetbol Pallejà, 36-70. Són tots els resultats que hi ha de bàsquet. 5 de femenins i 12 de masculins aquesta setmana.
Doncs a mesura del possible el Fermí també ens anirà apropant cada setmana els resultats de l'esportiu sitgetà de bàsquetbol, doncs amb aquesta petita referència que fèiem que aquest any doncs no tenim l'equip sènior, sinó que és formació pura i dura en aquest sentit. Alguna coseta més?
En quant als equips, no.
Doncs ho deixem, gairebé un quart i mig de nou. Ara ho he dit bé,
Amb el canvi d'hora encara estàs amb
el jet lag. Encara tinc una miqueta de jet lag d'aquest raro que tenim. Fermí, moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Doncs, com dèiem, gairebé un quart i mig de nou. Temps ja tot seguit per comentar com ha anat la jornada futbolística. La setena, tant a Preferent com el grup 12 de la segona territorial. El Sitges que va guanyar 3-2 al Cambrils. Típic i tòpic, Final, allò acaba demanant l'hora pràcticament després d'una primera part doncs, molt completa per part dels homes de Manel Rodríguez, 3-0. Quan ja pensàvem que tot estava gairebé sentenciat, el Cambrils doncs, va exposar molt més, va marcar 2 gols i a punt va estar d'igualar amb el marcador. Al cap i a la fi, 3 punts més que consoliden aquest equip, aquests Sitges de Manel Rodríguez, doncs, en una posició bastant còmoda a la classificació que d'aquí uns moments comentarem. Pel que fa al grup 12, doncs, de moment, una de freda i una de calenta. El Sobrense, com vulgarament es diu, va fer els deures, va complir l'expedient i es va imposar 1-3 al camp del CUE, mentre que l'Internacional, doncs... va acabar derrotat 3-1 al camp del Sant Pere Molanta. D'aquí uns moments ens hi posem. I hem de començar, com no, repassant aquests marcadors que ens deixa el grup segon de la Preferent en aquesta setena jornada. Són aquests: Torreforta 3, EFA Calmacelles 1, Sant Joan d'Espí 1, Rocatenc 0, el Catllà 2, Sants 4, Sant Ildefons 2, Iberiana 2, el Sant Feliuenc Canyelles ajornat. Segons tenim entès, un jugador del Canyelles va patir doncs, un problema al cor, cardíac, em sembla, i això va obligar a suspendre el partit. La resta de marcadors: Sitges 3, Cambrils 2, Barceloneta 3, Horta 2, Vistalegre 1, Alcarràs 0 i Viladecans 2, Guissona 0. La gimnàstica iberiana continua liderant la classificació, suma 17 punts, 13 per Torreforta, que arriba fins a aquesta segona posició, 13 punts també per Alcarràs i el Catllà, 11 punts, Viladecans i Sants, i els Sitges el trobem a la setena posició amb 10 punts. Amb 10 punts també, per exemple, equips com el Sant Feliuenc i el Vista Alegre, amb 9 punts i desè, la Barceloneta, el Sant Joan d'Espí en suma 8, i amb 7 punts un grapat d'equips, el Cambrils, el Rocatenc, l'Horta, l'Almacelles i el Canyelles, i tanquen la classificació el Sant Ildefons amb 6 i el Guissona amb 2. Com els dèiem, els Sitges, Toni va poder derrotar el Cambrils 3-2 ahir al Municipal de Guadols. De moment continua la bona dinàmica aquí a casa, on de moment s'han escapat 2 punts, els dos del dia de l'Alcarràs. La resta han estat victòries. Ahir potser la més justeta, la més soferta, la més patida, perquè el Cambrils ja ens avisava ara fa tot just una setmana el Manel que era un equip que havia vist jugar al camp del Catllà, que tot i perdre doncs, li va semblar un dels bons equips d'aquest grup segon de Preferent, i bé, el Sitges sí que va ser molt efectiu a la primera meitat, però a la segona potser doncs, va patir el que el Manel ja avisava.
Sí, sí, el que passa que, a veure, tot el que no va fer la primera part el Camp Lill ho va fer a la segona, no? El que passa que, no sé, dona la impressió que els canvis que va fer el Camp Lill d'alguna manera va revifar...
En va fer tres de cop a començar la segona part.
I això es va notar, no? Perquè, notar, de fet, sí, sí. El primer que va marcar el gol va ser un jugador que havia sortit instants abans.
Bernet,
no?
Sí, sí.
I clar, això li va donar moral i, a més, es va creure el Camp Lill que podia treure quelcom de positiu aquí, no? El que passa que me va agradar molt la primera part del Sitges. Jo crec que la primera part del Sitges ha estat bastant bona, va ser bastant bona, un Sitges que intentava tocar, és molt difícil tocar al Municipal, però que d'alguna manera doncs, va saber marcar-hi tres gols a la primera part del Cambrils, però la segona part, doncs, el Cambril, com t'he dit, no se'l va creure, els canvis van beneficiar aquest equip, i el Sitges va patir molt, però... Bueno,
van va patir, sí, perquè inconscientment l'equip es tira endarrere, sí. Diu 3-0, bueno, anem a guardar una miqueta aquest marcador, i el Cambrils, evidentment, exposa molt més de perdidos al Rio.
Mm-hmm. El que passa que van veure les dues cares del Sitges, sí. No? Van veure la cara de la primera part, en la que li va sortir tot molt bé, que l'equip va arrullar, i la segona i la cara del patiment del Sitges, no? Va patir, sobretot, els últims 20 minuts,
sí, va lluitar molt. L'últim quart d'hora, 20 minuts van ser...
Però també ens quedem amb una cosa, no?, bastant positiva, l'entrega, no? L'equip en cap moment va donar el partit per perdut, en tot moment va donar la cara, i en tot moment va lluitar per guanyar el partit, no? El Cambrils sí, va demostrar, doncs, molt fi a la segona part, però, clar, ara trobem, agafem un altre Sitges, potser sí que haguessin puntuat, però amb aquest equip, doncs aquí, sobretot aquí al Municipal, el Sitges dona una imatge diferent, i crec que el partit va estar bastant complet, amb una cara, com tu li preguntaves a l'entrenador, amb una part per cada equip, no una pel Sitges, una altra.
Sí, sí, va ser un partit de dues parts molt diferenciades, una primera pel Sitges, 3-0, gràcies als gols d'en Jax Motoso de falta i Rafa Vilchez. Jax, que precisament era una de les novetats destacades en l'onze inicial que presentava Manuel Rodríguez, també novetats a la banqueta, la presència dels dos nous fitxatges, Toni, Àlex Gaitán i Santi Zamora, van debutar, tots dos. Àlex Gaitán va disposar de molts més minuts que no pas Santi Zamora.
Tenia bona parròquia, Santi Zamora.
Sí, 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 de fet, li van donar un toc al Manel, van dir, home, ja era hora que el treus, no? Sí, faltaven dos minuts, va entrar al minut 88.
I fins i tot quan el jugador va acabar el partit, va anar cap a ells, perquè m'imagino que siguin familiars i això.
I conegut, sí, sí.
I conegut, i més d'un li va dir, escolta, si et donen dos minuts cada partit,
ja no tornem a veure, no?
Però bé, el jugador li va donar el míster.
És un tipus de davanter que li pot anar bé al Sitges,
sí, sí,
un davanter en planta, el típic davanter allò alt.
Trencador, no? Sí, un davanter que, home, tindrà que guanyar molt el joc, no? Perquè doncs ahir el Manel fins i tot va provar tenint un home que juga més bé al mig, com el Barroso, més en punta, més com a delanter, portava el
sí,
no
sí,
a l'esquena.
Sí, el Motoso va jugar ahir molt, molt, molt més avançat, almenys
sí,
els primers.
Perdó, el Motoso,
sí, sí.
Estava jo pensant a Barroso, no? El Motoso va jugar més en punta, amb el nou a l'esquena, i doncs va fer una feina doncs, que conjuntament amb Palomo i amb
bon partit de Palomo ahir també,
sí, sí,
i Vilches també van fer un bon partit.
I sí, bona aportació de Jonathan, no? Que
també, també,
poc a
també,
poc,
també.
Déu-n'hi-do que està treballant per l'equip, i molt bé. La mitja me va agradar bastant, i el sistema defensiu del Sitges, sobretot de la primera part, va funcionar molt bé.
Hi ha un petit però, a veure, però entre cometes, i és que el Sitges ahir va jugar sense porter suplent a la banqueta. La marxa d'Alex Sac ha deixat l'equip sense un segon porter. De fet, això li vam preguntar al Manel, ho escoltaran, i ell ens va dir que tractaran de portar un porter el més aviat possible. Però, clar, tampoc està al mercat com per fer grans incorporacions.
No, i més en aquestes alçades, no?
Un segon porter l'has de tenir, evidentment, perquè si passa qualsevol cosa, clar, això hagués obligat ahir, per exemple, a que un jugador hagués hagut de fer de porter. I, aquest,
sí, sí.
I no és plan.
No, no,
i
no
és plan.
No és plan, no és plan. Però bé, les coses van funcionar, no van tenir que fer falta que sortir cap jugador, perquè de fet el porter no, tot va anar molt bé, i bé, lo important és això, no, la imatge que dona aquest equip aquí. Tant de bo al camp dels Sants, doncs, puguin...
Atenció als Sants, 2-4 al camp de Callà,
sí, per això, per això, No, no, és que a més és una competició bastant boja, no? Perquè, mira, el Torreforta que va perdre aquí 2-1,
sí, sí.
Doncs ja ho tens allà segon, no?
Sí, 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 sí.
Un Alcarràs que a mi no m'ha agradat gens, doncs perdia ahir al camp del Vistalegre, no?
Sí, senyor.
I a més la victòria, com tu dius, no, del Sants al camp del Callà, no? 2-4... davant d'un equip que està fet a cop de talonari, no? És un grup complicat, és un grup que jo sempre he dit que sobretot aquest any serà molt ajustat i que, escolta, ara estem parlant que el Sitges està a setè, però si continuem aquesta línia, aquest Sitges, escolta, per què no pot estar per amunt, eh? Perquè a mi l'equip m'agrada bastant, sí, i crec que n'hi ha un bon equip.
Algú fins i tot ahir deia, home, els 3 punts que ens falten del Rocatenc...
Sí. Ara no es col·locaria a dalt, eh?
Sí, 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 si s'hagués guanyat aquell partit, si s'hagués jugat d'entrada, doncs ara el Sitges estaria doncs, en una classificació, compte, eh?
Sí, per això, per això.
Molt il·lusionant. En qualsevol cas, li preguntàvem precisament a Manuel Rodríguez sobre doncs, aquest famós partit de Roquetes, si finalment sembla que ja hi ha una solució, que és jugar el dissabte dia 6 al partit de Lliga corresponent d'aquella jornada contra el Sant Feliu al migdia, més que al migdia em sembla que ens va dir a 11:45, i anar el dilluns dia 8 al camp del Rocatenc per jugar aquest partit pendent. Són algunes de les qüestions que li preguntàvem al míster del Sitges, Manuel Rodríguez.
Bueno, partit molt difícil, molt difícil, i bueno, les circumstàncies han sigut que han sigut, però per mi el resultat és just i davant d'un rival molt complicat. Jo sabia que era un dels rivals més complicats que ens vindria a casa, i la, per mi la victòria ens sap a glòria, perquè era un partit molt difícil. Ja ho vaig dir, em sembla, abans de que vinguessin a casa, jo crec que el Cambrils és un dels millors equips de la categoria.
Per què ha canviat tant la primera part?
Jo crec que no ha canviat gaire. El problema és que ells a la segona part han apretat molt més. Han apretat molt més i han tingut la sort, igual que nosaltres a la primera part, de que dos pilotes parades, dos faltes laterals, han fet dos gols. És que en aquest camp avui s'han vist 4 gols de pilota parada. Aquest camp és, sí, és el camp de les pilotes parades. Aquí qualsevol pilota a l'olla és un perill terrorífic, clar. Bueno, hem de procurar solventar aquestes situacions, però nosaltres cada 15 dies ens trobem amb això, i bueno, jo estem amb allò. De fet, hem rectificat i a les últimes pilotes ens hem avançat molt més a la defensa, perquè el que no podem fer és defensar aquestes pilotes al punt de penal, però tot i així costa molt. Bueno, i la prova és que nosaltres n'hem fet dos i ells n'han fet dos, iguals.
No ho diguis, una estratègia importantíssima aquí, igual.
Sí, sí, sí.
I cada falta penjada a l'olla...
Aquí que no treballa l'estratègia, aquí no té res a fer. Té res a fer perquè els partits, la majoria, si t'hi fixes, és que cada partit igual, i costa molt. El diumenge, el dia del Carràs va ser un gol de pilota parada, ells, bueno, és un penal, però també és de pilota parada cada setmana. És el camp que tenim, i serà allò que vulgui veure el futbol que vagi al nou camp, perquè clar, és complicat. Aquí hem de sortir per totes i anar pels resultats primer, per sobre de tot, i està molt clar que aquí, a la que fas una mica el tonto la pilota, ara vols jugar més del compte, tens 6 tios que t'estan mossegant i és molt difícil.
Ara poc podíem pensar, no?, a la segona part també.
No. Pues jo a la mitja part els he dit també, i els jugadors estan contentíssims perquè saben que han guanyat un partit molt difícil, jo els he dit, no m'espreieu al Cambrils, que o els hi fem el quart o patirem. I mira, no m'he equivocat.
M'ha faltat precisament això, no? Fer el quart
Ha faltat fer el quart. També és de dir que l'arbitratge ha sigut molt, molt fluix en la segona part, sobretot. No sé què passa amb els àrbits, però ens prenen el pèl, perquè el segon gol d'ells és una falta a la línia de banda i la treu al mig camp quasi. I jo no ho entenc, i treu i es fan gol, i és clar, no és el mateix treure una falta a la línia de banda que treure quasi del mig, és que són 5 o 6 metres que ha avançat la pilota, clar, i això t'obliga a tu a anar més enrere. Vull dir que l'habitatge, això és una anècdota, no?, però l'habitatge en general ens ha evitat 40.000 faltes i una darrere l'altra, i ells cridaven a l'enterra i era falta, i nosaltres...
No, dèiem, el Toni no s'ha mogut del cercle.
Del centre.
A mi no m'ha agradat res, però bueno, no és que hagi pitat malament contra el Sitges, penso que són així de dolents, o no, entre cometes, dolents, és el que hi ha, i costa molt arbitrar. Jo entenc que és difícil, però a vegades no hi demanaries una miqueta més de criteri. Ja li he dit també, ell, és que hi ha àrbitres que t'adavantes un metro la pilota i et fan repetir, i tu aquí t'adavanten 6 metres i dius que és normal, no és coherent això, o es pot adavantar la pilota 6 metres i ho fem tots, o s'ha de treure on es fa la falta, i no es pot treure la pilota on et doni la gana. Bueno, se't queda mirant encara d'allò i ja està.
De tota manera, el municipal molt bé, no? Del 12 punts possible s'ha aconseguit 10.
Jo estic content. A més, aviam, la primera part, jo penso que la primera part, a part de les pilotes parades, jo penso que hem jugat bastant bé. Sí. Hem tingut ocasions, hem arribat, hem apretat. Segona part, ens hem dedicat més a defensar, perquè ells també ens han apretat més. no estava previst que estiguéssim potser tan enrere, però bueno, l'equip li ha costat potser sortir una miqueta de darrere, ens hem tancat massa enrere. Potser també el primer gol ens perjudica molt perquè és molt aviat i fa que l'equip pues, se senti més segur darrere, i penso que si aquell gol no hagués entrat, que ha sigut una desgràcia perquè ha picat amb un nostre i ja havia acabat entrant, pues jo crec que el partit ha sigut un altre molt diferent, no? Però bueno, va anar com ha anat, i ja et dic, jo els 3 punts estic encantat, i el resultat ha sigut 3-2, 3 de la meva part nostra i 2 de la segona part d'ells, que ha sigut amb un altre guarisme, però el resultat és per mi és molt bo.
Cosetes puntuals, s'han debutat avui l'Àlex i el Santi. L'Àlex s'ha disposat a més minuts, el Santi ha jugat més a última hora, però bé, són dos jugadors que
bueno,
venen a cobrir una miqueta el buit, si vols dir-ho així, que deixa el Raúl, no?, al davant.
Sí, no, venen a cobrir una mica la baixa del Medina, i bueno, ja porta coses a l'equip, a el que es necessiti. Home, jo penso que són jugadors aprofitables. Home, l'Àlex no el deixo de descobrir jo, l'Àlex Medina és un jugador, l'Àlex Gaitán és un jugador que ha jugat al Gavà, al Vilafranca, perquè és un jugador amb molta qualitat, i el Santi pues, també és un jugador que ens pot ajudar molt, vull dir que en principi han debutat avui com poden jugar el diumenge que ve titular, vull dir que no, això està a disposició meva per el que faci falta.
Esteu sense porter suplent?
Sí.
És un risc?
No, va, això és un circumstancial, espero que aquesta setmana lliga un porter. Passa que no està fàcil perquè porters no n'hi ha tants, com sembla. Vull dir, fitxar un porter tampoc és tan fàcil, però bueno, algun porter trobarem. Tampoc vull fitxar qualsevol porter, vull fitxar un porter que si un dia té que jugar, sàpiga que complirà.
Mm-hmm. I bueno, ara solucionem una miqueta la papereta fora de casa. Sants?
És... un rival complicat. Un equip que avui ha guanyat 2-4, que té bons jugadors, i tots els partits són molt difícils, no hi ha partit fàcil, i aquesta categoria t'has d'adaptar a la categoria perquè el que hi ha és això, i bueno, és el que tenim, i costa molt jugar els partits, que costa molt perquè és complicat baixar la pilota, és complicat jugar, és complicat, costa.
Et preguntàvem dilluns, Manel, sobre la possibilitat de jugar el partit de Roquetes. Hi ha alguna cosa més avançada en aquest sentit?
Bueno, amb el Sant Feliu hem arribat a un acord per jugar el dissabte a les 11:30, el dia 6,
sí.
Però el Sant Feliu avui ha suspès el seu partit, no és això. Sí que farà, suposo que no té, no afectarà en res, però pot suposar algun canvi. En principi ens havien confirmat que vindria el dissabte dia 6 a les 11:30 pel matí, i llavors aniríem a Roquetes en tot cas el dilluns,
el dia 8.
O sigui que tindrem marató de futbol la setmana, el pont de la Puríssima,
sí, el pont de la Puríssima
serà puríssim o futbol.
Molt bé, Manel, merci.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Doncs això, Puríssimo Futbol, com deia el Manel, aquest doble duel que haurà de disputar amb els Sitges, el 6 amb el Sant Feliu i el 8 amb el Rocatenc, a falta doncs, de confirmar-ho ja d'una forma en definitiva. 6:45 de 9 del vespre, el proper partit, Toni, al camp dels Sants, un camp que darrerament el Sitges se li ha donat força bé.
Sí.
El Sants, sí. Del Xavi Pasqual.
Sí, i a més va ser l'inici de la recuperació l'any passat, eh?
Sí, va ser una miqueta el punt d'inflexió aquell que va dur el Sitges a salvar-se, vaja.
Allí debutava, Motoso no, perquè ja havia debutat, però sí l'altre migcampista.
Sí, Juan Carlos.
Juan Carlos
Cervantes.
Que va fer un partidàs allà.
Sí, recordo que allà ja van començar a jugar aquests nous fitxatges que el club va efectuar per tal d'evitar doncs, el desastre del descens. Doncs Sansa, com dèiem, serà amb el proper partit. Deixem la preferent, anem a analitzar ja el grup 12 de la segona. I els resultats d'aquesta setena jornada són aquests: Sant Cugat, Ses Garrigues 0, Cubelles 1, Capellades 1, Riu de Villes 2, Penya Madridista, Tossa Montbui 1, Sobrense 3, Sant Pere Molanta 3, Internacional 1, Carme 2, Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca 1, Òdena 4, Piera 0, Masquefa 1, Mogen 0, La Múnia 0, Vilanova del Camí 1 i La Pobla de Claramunt 1, Vista Alegre Santa Margarida 1. I atenció, perquè el Cubelles, tot i tenir un partit menys, recupera el liderat, té 16 punts, la Múnia per el liderat, es queda segon amb 15 punts, 15 punts també el Sobrense, que atenció, puja fins a la tercera posició. Amb 13 punts trobem l'Òdena i el Riu de Villes, 6è el Sant Cugat amb 12, 12 punts també per Carme i l'Internacional de Sitges, 11 punts pel Molanta, 10 per la Fundació Vilafranca i el Vilanova del Camí, 9 pel Capellades, 7 suma la Pobla de Claramunt, 6 el Moja i el Masquefa, i els tres últims classificats són el Vistalegre amb 5 punts, amb 3 el Piera i encara sense puntuar la penya madridista Tossa Montbui. En fi, com a partits interessants, Toni, a banda dels que van disputar amb el Subo i l'Inter, aquest Sant Cugat 0, Cubelles 1, el Cubelles continua fort.
Molt fort, molt fort.
I pel que tenim entès, un gol de Tete li va donar la victòria a aquest Cubelles, que
un gol de penal,
li fa recuperar el liderat, i atenció perquè el Cubelles té un partit pendent encara. La Múnia, que va perdre a casa, és el segon partit que perd a casa, va perdre el dia de l'Inter i ha tornat a perdre amb el Vilanova del Camí, i bé, la resta més o menys marcadors, podem dir, sense masses sorpreses. El Sobrense va fer els deures i va diguem-ho així, va complir l'expedient, guanyant 1-3 al camp de la penya Madrid Tossa Montbui, un partit que ja estava resolt, dat i beneït, a la mitja hora de joc amb un 0-3. Va començar marcant molt aviat el Sobrense, un gol de Joanet al minut 2 de cap, feia pujar amb el 0-1. Sergio Moreno, abans del quart d'hora, al minut 14, ja posava el 0-2, amb un bon gol també. I la mitja hora de joc, Xavi, amb un gol, doncs, amb un pèl de fortuna, una centrada de xut que la va clavar, com aquest qui diu, on hi ha les taranyines, a l'escaire, posava el 0-3. Tots pensàvem que el partit de dissabte podia acabar amb una golejada d'aquelles d'escàndol, però bé, la penya madridista és un equip que, bé, com a mínim en defensa, molt fluix, al davant encara té un parell de jugadors que està, doncs, correcte, i bé, aquesta manera de jugar més amb el cor que no pas amb el cap li va possibilitar fer l'1-3 al minut 43, un gol, tot s'ha de dir, amb una posició bastant clara de fora de joc, i aquest 1-3 ja no es va moure en tot el partit, perquè la segona part ja va ser, doncs, més de no direm d'aguantar el marcador, sinó d'intentar ampliar aquest avantatge, que ja era prou còmode, prou important, però bé, no oblidem que el Sobrense, Toni, tenia unes baixes considerables. David Granados, en qui, per cert, vam parlar divendres, doncs, li han caigut 4 partits, li queden 3, Toni Ruzafa, doncs, encara li queda un partit per complir, Sergio Alcaraz també estava veient el partit, però amb crosses, és a dir, en té per un meset, ben bé, segons ens va comentar amb el Jordi, i hem d'afegir una baixa, però que és baixa definitiva, la de Martín, que ja ha causat baixa del Sobrense, pel que tenim entès, anirà a jugar a la penya jove.
Sí, allà està el seu pare entrenant el primer equip, i m'imagino que anirà allà amb el seu pare a jugar amb la penya jove. El que passa és que, clar, la penya jove està a tercera regional, i clar, amb el Sobrense era segona territorial, no? I a més, un equip amb opcions, no? El Sobrense, però bé, cadascú mira el seu, i Martí ha preferit anar a jugar a les Roquetes, no?
I aquest Sobrense, que de moment, Toni, porta ja 5 victòries consecutives.
Sí, molt bé, molt bé, molt bé. A més, arriben en bon moment, no? Perquè, a més, el calendari ara li va molt propici al Sobrense, i és important perquè la setmana que ve, doncs, hi ha un enfrontament important, la Múnia Cubella o Cubella la Múnia, i el Sobrense se pot aprofitar molt d'aquest partit, no? El Sobrense rep aquí el Carme, després anirà al camp del Capellades, i doncs són equips que estan allà per a...
Són aquells 3-4 partits que dèiem
més assequibles, pel Sobrense.
Teòricament, sobre el paper, perquè el Carme vindrà aquí diumenge, com deies, i el Carme és un equip, sobretot a cara seva, que et posa molts problemes, però compte, no val badar.
No val badar, el que passa que, clar, aquí el municipal, el Sobrense està força fort, i més ara que està molt motivat. Sí que té baixes significatives, però bé, l'equip està ara en un bon moment, i a veure si...
És que, de fet,
és una victòria que li va molt bé.
Dos canvis va poder fer el Jordi, van sortir el Marc Auger al començament de la segona part, perquè el Candel va tenir problemes físics i va haver de plegar, i també al 59 va entrar l'Uri en substitució del Toni Salido, que havia rebut una trompada i també va haver de plegar abans d'hora. Per tant, són dos els canvis que va poder fer el Jordi.
Sí, de fet aquest any ja el Jordi tenia un equip més limitat d'efectius. Uh-huh. I clar, si tens tres bases tan significatives com les que té, a més causa base a Martín, que també era un jugador que, clar, si lo tens allà ho fas jugar, no? Clar, això ho nota molt l'equip, no? I bé, però clar, jo crec que a poc a poc s'anirà recuperant, ha recuperat el Russafa, el Toni és un jugador important dintre del sistema de joc del Jordi, i doncs a poc a poc...
Va recuperar el Callejón l'altre dia també.
Callejón, uh-huh, ja lo tens allà, és un home que defensivament va força bé, i crec que recuperant aquest efectiu, és el Litu, m'imagino que...
El Litu estava a la banqueta, no va sortir, encara arrossega problemes físics i doncs es va preferir que no jugués.
Doncs aquest podrà comptar, segurament.
Canvi important a la porteria, va jugar Albert, no va jugar Gerard.
Uh-huh. Bé, aquí sí que...
No va tenir massa feina d'Albert, no va patir allò angoixes.
Sí, aquí el Jordi té dos bons porters que se van entrenar una miqueta a la porteria, li tocava jugar una mica uns minuts a l'Albert, el Jordi ha cregut convenient durant aquest partit, ho trobo molt correcte. I bé, el Solense dona un pas important, es col·loca ja és tercer, ara ve el Carme, cal guanyar el Carme, la competició aquesta tindrà molt que parlar, i escolta, n'hi ha equips a dalt, com el Cubelles, com el Molanta, que jo estic convençut que estarà allà, la Múnia, uh-huh, que és un equip que a casa ha perdut dos partits, però a fora l'ha guanyat tot, i doncs encara queda molt, i escolta, el Sorense ja ha donat un pas important, està allà tercer, i ara a partir d'ara doncs a fer la feina i esperar.
Escoltem Jordi Serra, que és el que deia després d'acabar amb aquest partit a Santa Margarida de Montbui.
Sí, bueno, per molts aspectes, no? Aquesta setmana pues, ha sigut un pèl diferent en els entrenaments. Tenim moltes baixes, no sé si veieu que de 22 que som, tenia el banquillo, el Litus i el Juan, que no poden jugar perquè un està trencat darrere i l'altre està també, bueno, ja trencat i a sobre amb gastroenteritis, i el porter, vull dir, si hagués fet falta hauria hagut de jugar el Gerard, no? I bé, l'equip pues, no ho ha notat, aquest camp és molt gran, ha fet un esforç molt... Per mi la primera mitja hora ha sigut bona, com has dit, i després pues, bé, amb el resultat també a favor, pues, aquestes coses solen a passar, no? Mai un equip, per exemple, el partit de l'altre dia del Barça, si el Barça continua apretant, marca 15 gols, no? Però arriba un moment que el jugador psicològicament baixa i bé, pues, ells han apretat, han tingut que apretar, han marcat un gol, i per mi pues, només amb alguna jugada de pilota parada ens podíem marcar el segon, no? Però bueno, corre aquest risc, i si marquen el segon passes 10 minuts d'angúnia aquí que no tindrien que fer falta, no?
Perquè amb el 0-3 el primer que penses és, bueno, això avui acaba 0-6.
Sí, home, clar, per al cap se'n pensa, aviam, jo l'he dit amb el Gerard, amb el porter suplent avui, i d'avui, hòstia, podem veure una segona part tranquils, i bueno, ha sigut tranquil·la però no tant com m'esperava, no? I al final, pues, a part aquest senyor ha volgut embrutar una miqueta més, perquè avui no hi ha hagut absolutament res. Aquest equip, tot i anar sota la classificació, no fan puntades de peu, no busquen merder, i l'únic que es podia complicar la vida era l'àrbit.
Un equip molt fluix, no, aquest?
Sí, és fluix, però bueno, si els deixes ficar dins del partit, davant tenen individualitats bones.
No, clar, aquest és el que deies, no? Et fan el 2-3 i a patir.
Sí, tenen el nano aquest del capità, l'11 que és bo, el 8 al mig del camp que la toca, però darrere, a part del diarrà que li deia, pues, poca cosa, no? I la veritat és que avui, si haguessin sortit amb un 1-6, 1-7, pues, ha sigut normal, però bé, el que importa són els 3 punts i que el Sobrense porta 5 partits guanyats consecutius.
I no aquest el que deies la setmana passada, no? Compte, perquè sí que anem a jugar a casa de l'últim, però el partit s'ha de jugar i hem de posar-hi tot.
Importantíssim el gol del Joanet al minut 1, sí. Pràcticament quan no havia arribat, la gent encara no s'havia sentat a les seves cadires, no? Ja havien marcat un gol i això et dona molta confiança, no? I bé, els nanos que tinc disponibles, que són, ja et dic, poquets ara, aviam si en recupero algun, perquè entre sancionats, que s'estan passant una barbaritat aquest any en tots els equips de la regional, han duplicat les sancions, lesionats que tinc amb un munt de gent, a part d'aquesta setmana em faig saber que he tingut una baixa a la plantilla, que és el Martín, que per motius personals i perquè no es trobava del tot a gust a la plantilla, pues ha decidit marxar del Sobrense, no? Ha marxat molt bé, el cap molt alt, i bé, li desitgem sort a la vida futbolística, no, diguéssim, perquè em sembla que anirà a jugar a la penya jove.
Uh-huh. Bueno, una miqueta el que deies també, no? Entre sancionats i lesionats, la feina serà fer un equip diumenge, no?
Sí.
Tot i que per diumenge potser recuperes el Ruzafa, no? Jo...
No, al final encara la sanció no hem volgut, hi ha hagut apel·lació, el Manu treballa molt en aquests aspectes, però estan molt, molt rígids, estan per poc recursos, i no s'ha tret cap partit. Al Xino encara li queden 3, el Lluís, el delanter, el tinc lesionat, el Litus encara no podré comptar amb ell, el Juan, aviam si el puc recuperar, i esperem que Sergio Alcaraz en té per rato, jo crec que un mes i mig no hi treu ningú. Aviam, fitxatges no en farem cap de moment, però si veiem que la cosa es complica haurem de començar a remenar el mercat.
Bueno, ha de continuar aquesta ratxa, no? Teòricament el calendari us permet de moment anar sumant de 3 en 3. No sé com ho veus, Jordi.
Sí, però són equips pesadets, eh? Sí. Ara ens ve el Karma, que històricament,
sí, el Karma sempre
a casa històric, no tant, però a fora és un patiment allò amb aquell barri, amb aquell anenal, que dic jo. Menys mal que és a casa. I després anem a Capellades, que és un altre camp que sí, és a terra.
Històricament també són...
complicat, allà ens costa molt treure els punts, i, ves, i després Masquefa, i es complica el tema, vull dir, Pobla Claramunt... Bé, cada partit és una història. Nosaltres hem d'anar, des que vam perdre els dos partits, doncs ens va anar bé, no? Mai va bé perdre, però has de fer la lectura positiva i des de llavors hem aixecat el cap, la gent està treballant fantàsticament i bé, doncs, tot i les baixes, estem molt contents amb la plantilla i amb els jugadors que juguen.
Ets de la teoria Fitxi, de moment està allà, tercers...
Sí, el que passa que ens estem apropant ja molt, molt ràpid, no? I jo crec que algun equip d'aquests que porta molts partits guanyats també, que no ha perdut encara, potser algun dia li toca el rebre, no? Llavors potser et trobes ja amb el...
Bueno, avui hi havia un enfrontament, o demà Sant Cugat,
sí, Sant Cugat Cubelles, també hi ha un demà la Muni a Vilanova del Camí, o sigui, hi ha partits difícils, el Sant Pere Molanta Inter, que per mi els dos són rivals a tenir molt en compte. Són partits que hem d'anar seguint, no? Però nosaltres fem la nostra feina, que és guanyar, i sobretot, ja et dic, anar practicant bon futbol, que ja la setmana passada hem fet 15 minuts, avui hem fet mitja hora, la setmana que ve mitja part, no? per aquesta regla de 3.
Doncs això, poquet a poquet i bona lletra, de moment l'equip va tirant, i hem de fer referència també, Toni, a aquest partit d'ahir, de Molanta, Molanta 3, Inter 1. Ja deies divendres que el Molanta és un equip molt seriós, el Jordi també n'ha fet referència,
bon
aquest equip. Doncs si les coses li van mínimament bé també serà un dels que estarà dalt.
Sí, a més l'Inter va aguantar tota la primera part, el primer quart d'hora ja Molanta marcava de penal, l'Inter a los 3 minuts també li solaven un penal favorable, marcava l'empat a 1, però a la segona part doncs ja va sortir la figura d'en Fito, un jugador que té, és el golejador del Molanta, en dos remats va marcar el 2 i el 3-1, i aquí s'acabava el partit, no? Un Inter que no va poder fer res davant d'un Molanta més posat, coneixedor del terreny de joc, i un equip que jo crec que estarà dalt perquè té un molt bon equip.
Doncs així ha anat aquesta setena jornada al grup 12 de la segona territorial. El proper partit de l'Inter, recordem que serà davant el CUE, davant la penya madridista Tossa Montbui. És fàcil de recordar, rival que deixa el Sobrense, rival que agafa l'Inter, per tant, doncs aquí els càlculs no fallen. 10 minuts i les 9. Més resultats que ens deixa la jornada futbolística. Per exemple, hem de parlar de futbol femení, perquè el sènior femení del Sobrense continua allò guanyant partits, de moment 3-3, el conjunt del Sobrense que va guanyar 1-5 al camp del Martorell, i això consolida el conjunt femení sènior doncs, al capdamunt de la classificació. La resta de resultats dels equips femenins doncs, no van ser tan positius, tot el contrari, negatius. El cadet juvenil que va perdre va caure golejat 7-0 al camp del Pubilla Casas, i l'Alevi infantil que perdia al camp del líder a Badalona. El resultat ho diu tot, Badalona 12, Sobrense 0. No minuts i arribarem a les 9, hem de conèixer també quins són els marcadors que ens deixa el cap de setmana a nivell de futbol base. Tenim ja en línia l'Albert Lluís. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Hem de començar recordant que dissabte al matí es va fer l'acte de presentació oficial de la temporada 2008-2009 dels equips de la Blanca Subur. Va anar bé, no?
Bueno, comentarem una mica la presentació, que ha sigut un altre èxit al camp de Gom a Gom. Un dia llustrós, de sol, l'alcalde, el regidor d'esports, l'amic José Mari Vaquero, el director esportiu de la Blanca i el president de l'entitat, van finalitzar amb els seus parlaments un matí ple de joia i encert. l'acte va cloure amb una sorollosa traca.
Mm-hmm. Doncs,
va estar molt, molt maco.
Un nou Pins Bens que va registrar una magnífica entrada per gaudir d'aquest matí de dissabte, que, com ens deia l'Albert, doncs, va... el temps va acompanyar. Eh?
Sí,
i bé, a tots i cadascun dels equips.
I aquesta setmana ja començaran les lligues de Pins Bens.
Doncs comencem ja a destacar aquests resultats, Albert.
Juvenil A, Blanca Subur 2, Viladecans 4. Descalabro total, un equip amb 0 punts ens va doblegar a passar de jugar bé. Arbitratge altra vegada? Potser sí. Juvenil B, Blanca Subur 0, Bas Espirall 4. Els visitants s'han endut els punts mereixidament. La Blanca no ha estat en el partit. Cadet A, Igualada 2, Blanca Subur 1. Gran partit de futbol entre els dos primers classificats. La Blanca mereixia l'empat per les millors ocasions, encara que van ser fallades. Cadet B, Cubelles 1, Blanca Subur 5. El despertar d'aquest equip tenia que arribar. Avui ho ha fet al camp del Cubelles amb un gran partit. Infantil A, Blanca Subur 4, Cubelles 5. Amb 2-0 a favor, la Blanca no ha sabut continuar el bon joc i ha tirat el partit per la borda. Infantil B, Sant Jaume dels Domenys 1, Blanca Subur 8. Completíssim partit dels nanos amb una davantera molt golejadora. A l'Evin A, Piera 1, Blanca Subur 7. Copiosa golejada a Piera d'un equip que funciona i segueix estant bé. A l'Evin B, Vilanova 0, Blanca Subur 2. Positiu resultat a Vilanova en un pressionant partit de la Blanca. A l'Evin C, Blanca Subur 1, Segur 1. Ens visitava tot un A. Els nanos han merescut la victòria que s'ha escapat per la força visitant. Benjamin A, base Masquefa 1, Blanca Subur 5. Partit rodó que s'ha golejat sense gaires problemes. Benjamin B, Blanca Subur 9, Sant Bonaventura 1. Platòrics de joc i força, el B ha golejat sense problemes. Per últim, el Benjamin C, Aleti Vilafranca 8, Blanca Subur 2. Aquests nanets, que són els més petits, estan pagant la novetada del canvi d'horari, diguéssim.
Sí.
De jugar en un camp petitet,
sí, sí, sí.
I amb uns camps aquí cagada.
Uh-huh.
Bueno, ja millorarem.
I tant que sí. Temps tenen per davant, per acabar de demostrar que són bons jugadors, també. Doncs fins aquí el nostre temps dedicat a repassar aquests marcadors. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Em deies que el campionat local de Pins Bens comença a arrencar ja aquest proper cap de setmana.
Sí.
Doncs fantàstic. També ja el dilluns l'Albert ens comentarà
ja
com ha anat aquesta primera jornada. Gràcies, Albert. Bona
molt
setmana.
Bé.
Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
I seguim amb més resultats de futbol base, en aquest cas els corresponents als equips de la Unió Esportiva Sitges. Començarem pel cadet, que perdia per 5-2 al camp de l'Arbós. L'infantil, que sumava els 3 punts aquí a Aiguadols, guanyava 2-1 a la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. Anem pels alevins, l'Alevi A, que sumava un punt en la seva visita al camp del Vilanova del Camí. Vilanova del Camí 1, Unió Esportiva Sitges 1, mentre que l'Alevi B perdia en el derbi al camp del Ribes. Ribes 3, Unió Esportiva Sitges 0. Més marcadors, el Benjamí A, que golejava sense contemplacions el Sant Sadurní, Unió Esportiva Sitges 10, Sant Sadurní 2. I el Benjamí B, perdia en aquest cas aquí a Aiguadols, un altre derbi davant el Club de Futbol Vilanova, Sitges 3, Vilanova 5. També bones golejades les que van protagonitzar els dos benjamins, els comarcals, en aquest cas el comarcal A, que golejava sense pietat el Ribes. Unió Esportiva Sitges 11, Ribes 0, mentre que el comarcal B també golejava, en aquest cas, a domicili. Sant Bonaventura 1, Unió Esportiva Sitges 8. I per la seva banda, el prebenjamí, que sumava els 3 punts aquí a Aiguadols. Unió Esportiva Sitges 3, Masquefa 0. No hem comentat el resultat del juvenil perquè, segons tenim entès, va haver una miqueta d'espècie clar, Toni. Nosaltres, quan vam arribar al camp, ja vam veure un cert moviment a la zona de bastidors. Ens van comentar així una miqueta per sobre que va haver uns petits aldarulls, el partit que jugava el Sitges amb l'Arbós. I bé, fins i tot es va haver de cridar la força de seguretat, els Mossos d'Esquadra, per alleugerir una miqueta aquesta picabaralla que es va produir amb aquest partit de juvenils.
Sí, clar, és el que parlàvem,
no? L'altra cara de l'esport, no? Del futbol, en aquest cas.
És el que parlàvem, una llàstima, no? Perquè són juvenil i, a veure, un equip juvenil, doncs, que faci aquestes coses. Però bé, són les coses del futbol. En Joan nos comentava també, doncs, que d'alguna manera havien cridat als Mossos d'Esquadra perquè no passés res. I al final tot va quedar en un no res.
Sí, sí.
Però clar, és allò que, no? Que te queda aquella sensació juvenils.
I més per un equip que és nou d'aquest any, com és el juvenil del Sitges, sí. Tampoc és massa bo que s'impliqui en aquests siderals, no?
No és bo, no és bo. El que passa que, clar, és una lliga complicada. La segona divisió és des de baix, és molt la comarca i tot el que representa el Penedès i això, doncs és difícil, no? El que passa que bé, esperem que canviïn les coses i que a partir de la propera jornada, doncs, això ja no es recordi i es dediquin a el que tenen que fer jugar.
Doncs avui, amb resultats de futbol base, acabem aquesta edició del Temps de Descompte, perquè estem a punt d'arribar a les 9. Doncs això, que tanquem paradeta. Toni, gràcies.
Molt bé.
Bona nit, i a vostès també moltíssimes gràcies. Tornem amb més esports el dimecres. El temps del pilot es fora entre les 4 i les 5 de la tarda. El que deia, moltes gràcies per la seva atenció. Fins dimecres. Adéu-siau.